Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Tot seguit parlem d'un home que, sense tenir cap bola de vidre, va predir els grans esdeveniments de la història del segle XX. Va ser capaç, per exemple, de predir la Segona Guerra Mundial, la reunificació d'Alemanya i la caiguda de l'Imperi Soviètic, per posar, petits exemples. El cas és que, fins ara, tot el que va deixar escrit s'ha anat complint. I atenció, perquè encara hi ha més vaticinis, com ara que Catalunya serà independent el 2029. Parlem d'Alexandre Dolofeu, conegut també com el Nostradamus català. Per parlar-ne, hem convidat a l'estudi en Juli Gutiérrez, que, a banda de ser net de Dolofeu, fa més de 20 anys que estudia la seva obra en alguns moments no fàcil, diguéssim, que són llibres, d'alguns d'ells, complicats pel que fa a la matemàtica i la història. Senyor Juli Gutiérrez, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut al programa. Gràcies per acompanyar-nos. Escolti, parlant de l'Alexandre Dolofeu, d'on li ve aquest interès per estudiar la història i fer tot aquest seguit de prediccions? Perquè, si no anem errats, ell era farmacèutic, no?
Dolofeu és farmacèutic, és químic, era músic en aquell moment i posteriorment serà historiador quan estigui a Montpellier. El que passa que ell és un home que des de molt jove és un gran català, s'estima molt el país, i estudiant aquestes carreres que feia es va donar compte d'un fet que és bastant indiscutible, que és la constància dels fets biològics. No sé, jo ara veig els que estem aquí 30, 40 o 45 anys.
Bueno, 200 en el cas del
200, senyor Marcelí. Però probablement d'aquí 200 anys només hi serà ell, no?
Exacte. Nosaltres ja no hi serem.
Aquesta seria una mica l'esperança de la matemàtica de la història. Llavors Dolofeu què diu? Si hi ha una constància dels fets biològics, des de la gestació fins a la meiosis o la mitosis, per què no pot haver una constància a nivell de col·lectivitat humana? Llavors diu, què és una col·lectivitat humana? Doncs comença des d'un petit poblet i diu, doncs una civilització, Grècia, Egipte, tothom sabia que havien existit aquestes civilitzacions, però que ningú s'hagués atrevit mai a dir és que totes duraven igual, que totes passaven per les mateixes fases i que totes havien arribat als mateixos cims de civilització i de progrés. I això és el que diu Dolofeu a partir de llarguíssims estudis.
Parlant dels estudis, una de les coses que l'ha fet conegut, tot el que volem nosaltres és, en fi, conèixer-lo molt més, perquè és un personatge que cada dia, en fi, ens enganxa, ens ha atrapat més, són les seves teories, que va plasmar en una dotzena de llibres sota el títol La matemàtica de la història. Com lliguen les matemàtiques i la història? Quin lliga m'hi va trobar?
Bé, el lligam és Francesc Pujols, per una banda, que és el que li posa aquest nom. És a dir, quan estan a Montpellier exiliats,
sí,
fan unes conferències a la residència d'intel·lectuals i, clar, donat la matematicitat o l'exactitud de les dades que posa Dolofeu, Pujols diu, això és matemàtic. A partir d'aquí el nom de la matemàtica de la història. És matemàtic en el sentit de que d'alguna manera respon a una funció tipus sinus o cosinus, uns pujar, un baixar, no passem mai d'uns extrems i anar-se repetint. Serien funcions, seria una imatge i una contraimatge, per dir-ho d'alguna manera. Això mai van passar d'aquí, ni jo tampoc, d'estudiar-ho més enllà, no? Però el fet cert és que, esclar, quan un senyor als anys 30 et marca uns tempos històrics de països tan diferents com pot ser la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques o Catalunya, i veus que d'alguna manera aquests tempos es compleixen i que és capaç de llegir entre línies la història de la humanitat, aleshores et comences a pensar. Clar, llavors d'aquí el concepte de la matemàtica de la història. Clar, 2029, Catalunya independent. Al voltant del 2000, s'ensorra la URSS. Alemanya s'unifica.
Ara anirem a pams de tot el que va predir. Per tant, en Alexandre Dolofeu vindria a dir aquella frase, que no sé si és... hi ha gent que diu que és certa i no és certa, que la història es repeteix?
Dolofeu considera que la història es repeteix en el sentit de que l'ésser humà, a nivell individual, comet uns errors molt semblants al llarg de la història, no? Aleshores, ja no ho diu Dolofeu, ho diu Paul Kennedy o altres historiadors que defensen la teoria del decliu, que diuen que d'alguna manera les societats, els imperis, les grans potències, digueu-li el nom que vulgueu, cometen uns errors que es van repetint al llarg de la història. El que Dolofeu va una mica més en lluny, i diu, a més de repetir-se, sabent en quin moment de la corba de la civilització estem, podem preveure, amb més o menys exactitud, més pas que menys, el que ha de venir. I de moment ell no s'ha equivocat. És un determinisme històric.
Quan comença a fer ell les primeres prediccions?
Les primeres prediccions les fa en un llibre que es diu Catalunya i l'Europa Futura, que prologa en Rovira i Virgili l'any 34, que és un moment en què tenim un Dolofeu jove, ple d'optimisme, i que considera que el món és una meravella. Però ja comença a establir les bases del seu, la seva teoria, i ja comença a explicar doncs, que Anglaterra i França, per exemple, que estaven a la fase de plenitud en aquell moment i que ningú hagués gosat dir-ho, s'ensorrarien en la misèria en el sentit que perdrien totes les colònies, això l'any 34. Fa difícil de creure, oi? També anunciava una futura, un futur conflicte mundial,
sí, sí, i l'any 34...
per aquesta, aquest imperi, o aquesta forma, aquesta potència que estava naixent, que era el món germànic o Alemanya, no? Estàvem parlant de l'any 30-34.
Però en base a què fa aquestes, aquestes previsions, aquests pronòstics, que a més els encerta?
Doncs mira, ell diu, jo estudio la biologia,
sí,
i veig que la, hi ha uns fets biològics que es repeteixen i són constants. Doncs vaig a mirar si la història també és constant i es repeteix. I diu, ell que sabia, doncs com sabia tothom en aquella època, no ho dèiem abans, una civilització grega, egípcia, mesopotàmica. Doncs vaig a buscar i estudiar aquesta història d'aquests pobles. I sense cap apriorisme, es dedica a estudiar això per mirar de que, com podia encaixar doncs, la realitat catalana d'aquell moment, estem parlant de la Primera República, d'una època de llibertat, d'alegria, etc. No? I quan comença a estudiar aquestes civilitzacions, veu que, curiosament, totes passen per unes fases més o menys determinades, èpoques de fragmentació demogràfica que coincideixen amb la fase de creativitat científica, artística, cultural, i altres moments en què, malauradament, aquella societat que semblava indestructible per baixa el cap i es deixa enorrear per formes imperials, les que siguin, sembla Grècia, aquella gran Grècia,
sí,
que arriba amb el Partenó, amb en Policlet, amb Amfídies, tota aquella pleiada de grans homes. Un dia es barallen entre ells a les guerres del Peloponès i l'endemà venen els perses i se'ls mengen, quan aquests mateixos grecs, 50 anys abans, havien sigut capaços de guanyar els perses a les batalles, a les guerres mèdiques, oi? Clar, què havia canviat en l'estructura mental d'aquella gent? Això és el que Deulofeu comença a veure, a dir, època creativa, anem a perfectes cap amunt, i de cop i volta fracassen els filòsofs, fracassa la societat, el que sigui, i apareixen formes destructives, que són els imperis, que enorreen aquelles civilitzacions, la fan seva, això sí, i l'extenen pel món. Què va fer Alexandre Magne? Extendre el món grec pel món. Què van fer els romans? Portant-ho fins avui dia. I què va fer en pobre Petrarca? Equivocar-se per enèsima vegada i tornar a buscar un renaixement. Quan en aquell moment, al segle XIII, la cultura occidental, nascuda a Catalunya, havia arribat a la seva plenitud absoluta. Però sembla que no tocava, no?
Uh-huh.
Clar, després de l'Ofeu diu, agafo aquestes civilitzacions, sí, i veig que totes passen per les mateixes fases. Però és que, a més a més, totes comencen en un lloc determinat. Els grecs a Creta, el primer cicle, el segon cicle a la Jònia, els egipcis al Nil, els sumeris a l'Eufrates del Tigris, diu, i la nostra cultura occidental, on te comença? I ell què fa? Fa cas als erudits del seu temps. Diu, a França o a Itàlia? I fa viatges a l'època mussoliana cap a Itàlia, allà no troba restes de romànic que no siguin més enllà del segle XII o XI. Llavors, té la sort que l'exili el porta 9 anys a França, fa de músic, entre altres coses, i com que ell ja sabia les peces que tocava, amb els companys doncs anava a mirar esglésies romàniques. Veia que a mesura que s'acostava als Pirineus Orientals, les dates de consagració eren cada vegada més reculades i més arcaiques les formes. Ja ell recordava, que era un, com a bon català li anava a trepitjar el territori, que a l'Empordà i altres parts de Catalunya, doncs hi havia esglésies com a mínim tan reculades com aquelles. I a partir d'aquí ell decideix que el bressol d'aquesta cultura occidental, que romànica o gòtica, que ell diu és que és la cultura catalana, és aquí, no? Empordà, el Rosselló i per extensió tota la Catalunya vella. I ell arriba a això com? A partir d'un mètode que a molts historiadors no els agrada, que és el comparatiu. Comparo, veig. Per exemple, hi ha un historiador francès que treballa amb estadística. Mm-hmm. Si tu trepitges l'Empordà i el Rosselló, doncs trobaràs, jo què sé, 1.000 esglésies romàniques, sí, o preromàniques.
Sí.
Si te'n vas a trepitjar la zona d'Aquís Gran, trobaràs 1.000 esglésies o tònido carolíngies, que no tenen res a veure amb el romànic. Però totes són de l'any 1.000. Per tant, alguna cosa falla. Com més al nord, menys romànic primitiu, com més al sud i més concentrat en els Pirineus, que Rosselló, Empordà, Ripoll, evidentment, Sant Joan de les Abadeses, Sant Vicenç de Cardona, veus un romànic ple espectacular. Clar, això, oh, és que Deulofeu era un català que s'estimava molt el país i una qüestió de chauvinisme. Els grans historiadors francesos actualment, en Tulliard, en Bonassi, en Richer, tots estan d'acord en dir que al segle XI, al segle X, Catalunya havia creat un art amb esperit propi, que és l'art romànic de Sant Pere de Roda. Clar, dius, com és que Deulofeu no està estudiat a cap universitat catalana? Això fem un parèntesis de moment, que quan no deixen tornar mai.
Bueno, ja obrirem el parèntesis. Anem a les prediccions. Dèiem que l'any 34 va predir que hi hauria una segona guerra mundial. També va predir que Alemanya en sortiria derrotada, però en va fer altres de previsions.
Sí, després d'aquesta segona guerra mundial va dir que només quedarien dues dictadures, que serien l'espanyola i la iugoslava, i de fet ja es va avançar i va dir que Iugoslàvia seria un país que acabaria també trossejat i fet a miques, no? I això ja, abans de la segona guerra mundial, ell ja preveia les conseqüències de la derrota de la guerra mundial.
Correcte. Clar, el problema de la ràdio és que no tenim els gràfics, no? Però els gràfics de Deulofeu, tenim una corba que puja, que és l'època de fragmentació, i una corba que baixa, que és l'època d'unificació, que són 1.050 anys de que els pobles estan sotmesos a formes externes. Clar, l'any 34 ell ja havia vist que la primera onada d'imperis europeus s'ensorraven, els hi quedava, que els hi podia quedar 40, 50 anys de vida. Més exacte no podia ser, pobre home, prou que ho va ser, no? Però en aquell moment ell ja veia clar que hi havia dos nacionalitats que estaven visquent els últims anys de l'imperi, que era Espanya, per una banda, Iugoslàvia, per una altra. De què depenia aquests trencaments? Bé, Iugoslàvia, com sempre, la conjuntura internacional influeix en que les coses passin més o menys de pressa, però acaben passant, no? Clar, Iugoslàvia és filla de la destrucció de l'imperi austro-húngar, s'inventa una entelèquia política que és Iugoslàvia, 7 o 8 nacions totalment diferents, que s'aguanten perquè apareix un personatge molt important que és Tito.
Sí.
Mentre hi ha Tito, no passa res. Allò es va convertir en un paradís. Podies anar a les platges de l'Adriàtic, banyar-te, ja. Espanya s'uneix sota una força d'un personatge bastant lamentable, que era el general Franco, però que després de 40 anys el tio mor al llit. Però qual cosa, també ens hauríem de preguntar moltes coses als nostres pares, no? Uh-huh. Una vegada desapareixen aquests dos personatges unificadors, Deulofeu no havia previst si viurien tants anys o tants pocs.
Però
sí que sabia que l'edat màxima de caiguda de l'imperi espanyol havia de caure als voltants de l'any 2029, 2030, 2015, si els catalans som capaços de fer les coses bé.
Ja ho havia previst.
I actualment, jo no sé si fem les coses bé, però la realitat...
Deulofeu diu que Catalunya serà independent el 2029.
Sí. Ell no sé per què posa el 2029, perquè el casament dels reis catòlics és el 1469. El 1465 fan el pacte aquell entre Isabel i Ferran, perquè tanto monta tanto, per tant, podríem anar fins i tot una mica abans. Però és igual, 5 anys a nivell d'història no vol dir res, però clar, a les nostres vides particulars...
Però en què es basa? Ara, sí.
Es basa
en que Catalunya serà independent, vull dir, quina base té això?
Sí, hem dit...
Quin argument hi dona?
Ara te'l dono. Fase de fragmentació. Amb Espanya... i llavors fase d'unificació, apareixen els imperis, o sigui, Catalunya fins al 1450 és lliure, fa una mica el que vol. Hi ha una confederació catalana-aragonesa en la que hi ha llibertat d'escollir cada país el que vol fer, però a partir d'un cert moment aquesta fase de fragmentació s'acaba i apareix la forma imperial, i la forma imperial a Espanya té un nom, que són els reis catòlics. Val? Sí. Imposen una manera de fer comuna a tot el territori amb un període realment federal, perquè realment els problemes per Catalunya no seran ni amb els reis catòlics ni amb en Carles V, que quan venia a Catalunya feia llegir els discursos en català perquè era l'única llengua oficial que hi havia a Catalunya, no? Els nostres problemes vindran al 1714, quan l'imperi o les restes de l'imperi espanyol, que de fet no és espanyol, és un imperi estranger, Borbó, imposa doncs ja la fase d'unificació absoluta. Però en qualsevol cas, Deulofeu diu, en el moment en què tots els territoris, per grat, com fas a casa nostra, s'unifiquen, la història ens diu que totes aquestes formes imperials tenen una durada mitjana de 550 anys. Any més, any menys. Clar, si tu el 1469-79 li sumes 550, dius el 2029 això s'acaba. Clar, aquí hi ha un gràfic espectacular que publica ell l'any 52 en castellà, perquè no podia fer-ho en una altra llengua, en què en plena època franquista, a la censura franquista, els hi posa un gràfic en què posa decadència de l'imperi espanyol, llibertat dels pobles oprimits. Això va passar a la censura l'any 52. No se m'entrarà ningú. Però això ho va fer-ho, no? Clar, per tant, si els imperis duren 550 anys i l'imperi espanyol o aquestes formes d'unificació del territori comença el 1479, 1450 aproximadament, has de comptar que el 2029, 2030, 2025, això està ja totalment periclitat. I és el que estem veient ara, els últims estertors de l'imperi espanyol. Què pot ajudar que això vagi endavant, a part de les ganes que puguin tenir els catalans de fer-ho? Doncs que hi ha un país a Europa que és l'altre gran imperi, que en aquest moment vol dominar tot el territori, que és Alemanya.
Aquí anava jo. Que, no, no, li anava a preguntar... una de les previsions de Deulofeu és que Alemanya acabarà sent l'imperi europeu.
Exactament.
O sigui, la Merkel serà l'emperadriu.
Mira, ara que ho dius, ahir ho comentava abans, ahir La Vanguardia, per primer cop, diu Merkel, emperadriu, més que no pas cancellera. És curiós. Perquè això, per què no li van dir en Kohl ni en l'Adenauer? No, li diuen a la Merkel, perquè ara toca. O sigui, Alemanya s'està creant una Unió Europea a la seva imatge i semblança. A Maastricht semblava que seria una cosa, però a l'intent de referendar la Constitució Europea a Europa se'n va anar a Norris. La Unió Europea, des de l'endemà de la Segona Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, és un desig d'imposar un territori als altres. De Gaulle va sortir de la Unió Europea perquè ell volia manar. I van dir, noi, tu no manes. Els alemanys es van reunificar com van voler. Van fer el que van voler amb la Unió Europea i en aquest moment continuen fent-ho. Clar, aquí hi ha una teoria, que això no ho deia Deulofeu, això ho dic jo, no? Però, però clar, per Alemanya, que és la que ha de manar Europa en els pròxims 150 anys...
Ah, sí? 150 anys manar Europa?
130...
Però això ho deia Deulofeu, ho diu vostè?
No, això ho diu el gràfic de...
El gràfic de Deulofeu diu que anem a 150 anys...
Sí, aproximadament, cap al 2200 s'acaba l'imperi alemany, per tant estem al...
O sigui, anem a l'imperi alemany.
Anem a l'imperi alemany.
Com vam tenir l'imperi romà i l'imperi...
Correcte, anem al Quart Reich. El Quart Reich. El que passa que en aquestes etapes dels imperis són benevolents, ja no volen imposar-se per la guerra com vam intentar amb la Primera i la Segona Guerra Mundial, sinó diuen, acaben la Segona Guerra Mundial i diuen, va, anem a arruïnar Europa econòmicament, anem a imposar, per exemple, el marc, el disfacem d'euro i l'imposem a Grècia, pobrets, a Espanya, pobrets, o Portugal,
però
pobrets.
Però això ho diu Deulofeu o ho diu vostè?
Això ho dic jo.
Ah, ho diu vostè.
Això és una reinterpretació.
Sí, home, Deulofeu ja sabia.
No, i això ja seria extraordinari, no,
una unificació de la moneda Europa, dic, això ja és, home, en fi, això és realment extraordinari.
Probablement en algun lloc ho pugui dir, perquè també els romans van instaurar una moneda única a tota Europa. Vull dir que això sol passar també.
Parlant de grans imperis, Deulofeu, parlant del futur, diu que el futur que li espera als Estats Units és el d'una segona guerra civil.
Correcte. És a dir, Deulofeu marca dintre del procés imperial diferents fases, no? Una primera fase agressiva, que és de tipus federal, que és ho van fer els americans amb la doctrina Monroe, quan van conquerir doncs tota Amèrica i que van imposar la seva hegemonia política i militar després de la Segona Guerra Mundial. El que és cert és que l'endemà de la Segona Guerra Mundial Amèrica comença a tenir grans problemes per imposar les seves idees al món. Els últims desastres que hem trobat a la Guerra del Golf, la manera de comportar-se dels dirigents americans estan molt lluny de ser el que hauria de ser una gran potència o un exemple de potència mundial.
Però han perdut, podríem dir, en aquest cas, el poder inclús a diferents països, perquè en altres èpoques, per exemple, en el cas de Síria, hi hagués intervingut tothom i no han tingut seguidisme. No?
Ara no gosen entrar-hi. No gosen, tot i que el llibre que ha de sortir aviat a l'editorial que es diu La Pizza Sul, que traurem un llibre nou sobre Deulofeu, un resum on hi ha aquest capítol que ell ha llegit, i que s'intenta doncs explicar fàcilment el que és la matemàtica i la història, explicar el que vindrà els propers anys, no? O per què ha passat o per què passa el que passa. Clar, als Estats Units què li passa? Que ja no aconsegueix el que dius tu, aquest seguidisme que abans tenia. Llavors, quin problema té? Que apareix un president que es diu Obama, molt interessant, la gent el vota per raons més aviat anímiques que no pas reals, però resulta que té un contrapoder, que és el Tea Party i els republicans, que el que busquen és un trencament de la societat entre gent molt rica i gent molt pobre. Val? Això és el que Deulofeu troba.
Això ho diu Deulofeu.
Sí, Deulofeu diu, en tots els imperis, sí, abans d'entrar en aquesta fase caòtica de guerra civil, que acaba generalment amb la manifestació d'un poder dictatorial, o que hi ha un trencament social terrible entre rics i pobres. Ell parlava de proletaris i capitalistes, un llenguatge més propi de l'època, no? Clar, Estats Units, l'altre dia llegia, no sé quin diari era, que en els últims 7 o 8 anys, el 1% de la societat americana ha tingut un augment de la seva riquesa que supera el 278%, una autèntica bestialitat. Però, fixa-t'hi bé, com la manca de llibertat als Estats Units es demostra en fets tan curiosos com un país amb un deute terrible, amb un dèficit pressupostari que se'l passen pel forro, l'Obama també, amb aquell intent d'inventar-se una moneda de platí que tingui un valor terrible. Allò era una trampa econòmica, tant d'estranyant. Sí, sí, sí. Però és que, a més, el mes de març de fa un any va dictar una llei executiva, que no recordo el nom que té, que Estats Units ha dictat només en èpoques de crisi molt important, el 29, preguerra mundial, per la qual qualsevol ciutadà americà pot anar pel carrer, et pot venir un militar i et necessito per l'exèrcit i agafar-te, o nacionalitzar-te una empresa. Això és impensable a Europa, però als Estats Units en aquest moment pot passar. Tot això ens portarà a una guerra? No ho sabem. El que sí que és cert és que...
Bueno, hi diu, la gran potència americana experimentarà desgràcies infinites. Es veuran els horrors de la Revolució Francesa multiplicats en proporció a la nombrosa població americana. En conseqüència, hi haurà una nova tragèdia per l'humanitat. Parla d'Estats Units.
Parla d'Estats Units. Jo sempre intento matitzar...
Per la lluita de classes.
Per la lluita de classes. Evidentment, aquesta diferència entre rics i pobres I jo penso ajudat per altres coses. És a dir, el problema dels Estats Units no està al nord d'Àfrica, sinó al Pacífic, és amb la Xina, que vol dominar el món.
De la Xina, de lo feu, què en diu? No, perquè abans parlàvem de nous imperis, parla d'aquest nou imperi alemany, de la Xina també serà el nou imperi?
Ràpidament t'ho explico. O sigui, de lo feu, quan parla de civilitzacions, parla de 5.100 anys, ok? Per tant, tres cicles, de 1.700, un de còpia de la civilització anterior, el que fan els grecs, per exemple, amb els egipcis, un de plenitud, i un de tercer i darrer, que acaba amb aquella civilització, 5.100 anys. Clar, la Xina es troba en els 300 o 250 últims anys del tercer cicle. Què diu la teoria? Que en aquest moment apareix un imperi en forma de plenitud, un imperi, a més, que no té manies, que no té cap tipus de problema, i que es convertirà en un malson per la humanitat. Clar, pensem una cosa. Fins al dia abans de l'aparició en l'escena mundial econòmica de la Xina, hi havia un seguit de matèries primeres, com podia ser l'acer, que el dia 1 de gener tots els empresaris del món pactaven un preu el dia 1 i es mantenia fins al 31 de desembre. Amb la Xina això se'n va anar a la porra. Clar, què vol dir? Que ha desestabilitzat tota l'economia mundial. Per altra banda, és un país que està creixent a tota pastilla, evidentment, perquè té una societat d'esclaus. Tu estàs en una fàbrica xinesa i demà faràs 26 hores. Oh, és el dia de 24, tu fes 26 hores.
Sí, ho he vist amb reportatges i documentals.
Això és així. La Xina és el país amb més problemes laborals del món. És el país amb més casos de sida. És un país amb unes falles demogràfiques de dones absolutament terrible. Falten més de 40 o 50 milions de dones. Per tot això se situa en el moment en què aquell imperi ha de fer una fugida endavant. Clar, Xina hi ha, en aquests moments, uns 1.000 milions de persones que viuen bé. Més bé que nosaltres, tota la costa. Però encara queda més d'un 1.800-900 milions de persones, perquè ni ells saben quan són, que no viuen gens bé. I sobretot són els de l'interior del país i els que toquen la zona asiàtica russa.
I què passarà? Torna a ser el mateix de la lluita entre rics i pobres.
Correcte. Llavors, què faran els... Amb la diferència que estem al final del cicle històric. Aleshores, què faran els xinesos? Quan han fet tots els imperis al llarg del temps. Ja ho deia Tucídides, és a dir, l'imperi, quan no té les coses a casa, les ha a buscar fora. Perquè si no tindrà una guerra civil terrible, perquè els de dintre volen tenir com els seus compatriotes. Llavors la Xina es llançarà, com està fent ja, que és el país que més està invertint en exèrcit, una barbaritat, ho estan fent aquesta gent, terrible, els xinus. La inversió en exèrcit de Xina és una cosa espectacular. I llavors, probablement, si tot va com diu Déu lo feu, que hagi d'anar...
Home, aquí estem explicant les previsions de lo feu.
Home, això necessitem 14 o 15 setmanes, ho podríem fer a poc a poc. Llavors, el xinès...
No, en tot cas, ja el farem venir un altre dia, és un primer tast per conèixer l'Alexandre lo feu.
Jo havia de dir-ho. Clar, llavors, els xinesos aniran a buscar fora allò que no tenen a casa. I com on començaran? Per les zones, en teoria, més febles de la ex-Unió Soviètica, que són els territoris asiàtics, el Kazakhstan, aquells noms tan difícils de dir...
Però enfrontant-se amb la pròpia URSS.
Enfrontar-se amb la
Unió Soviètica.
Però tampoc ens ha d'estranyar. És que això és molt llarg, eh? Clar, quins són els països amb més potencial econòmic de la ex-Unió Soviètica? Rússia.
Sí.
Les terres asiàtiques, el Kazakhstan i tots aquests llocs, tenen petroli, gas, minerals per un tub.
Sí, ho estem veient perquè darrerament quan em veus el seu nom amb equips de futbol, dius...
I dius, com pot ser aquesta gent que potser no saben llegir ni escriure, però allà estan, no? Perquè són pobles de pastors rics. Clar, els xinesos aniran cap allà a buscar-ho i ho aconseguiran. Perquè Rússia, que és un altre tema d'ulofalià, no? Diu, l'URSS caurà al voltant de l'any 2000. Espectacular. El gràfic està per algun lloc d'aquí.
Ah, sí? Va avançar que cauria la URSS?
Sí, un dia t'ho ensenyaré tot això. Ara que no tenim temps, tu te llegeixes això i veuràs el que trobaràs. Clar, diu, l'any 2000 la URSS caurà. On caigui la URSS, Alemanya se reunificarà, o s'ha reunificat fa poc, i ocuparà l'espai que la URSS deixa a Europa Central. Va passar. Però atenció, entrant als pobles eslaus, que són els territoris dels Urals, cap allà, amb la fase de fragmentació demogràfica, han d'anar cap a una desintegració total d'aquells territoris. Clar, el comunisme, la República Soviètica, ja va fer que aquella presó de pobles, que era el zarisme, que era un punt tancat, es convertís en 17 o 22, no sé quantes repúbliques independents, amb un capo, que era del Partit Comunista. Quan allò es trenca, gràcies a Boris Yeltsin, gràcies a aquest senyor, aquest era el bo, borratxo com una cuba, aquell dia va salvar el país d'una guerra. Oh, clar! Sí, fixa-t'hi bé. Les contradiccions del sistema. En Gorbachev, que no va tenir cap tipus d'inconvenient en enviar els tancs a Lituània, li dona el Premi Nobel de la Pau. En Yeltsin, ningú sap qui era. En Yeltsin, aquell dia, quan fa el segon tractat de la Unió Soviètica, o que acaba amb la URSS, evita un conflicte terrible. Va ser un clar evident, fos pel vodka, fos pel que fos. Però ho va aconseguir. Clar, llavors, aquests països no s'ha acabat. És a dir, ara la Rússia blanca d'aquest animal de Putin, perquè és un animal, només cal veure què passa amb els homosexuals, etcètera, etcètera, tot això ens dona pistes de cap on van les coses. Rússia blanca està formada per més de 100 nacionalitats diferents, 100 ètnies diferents, 100 llengües diferents. Sí. Això ha de petar. Quan petarà? Doncs quan vinguin els xinus d'aquí 50, 60 anys.
No, nosaltres no ho veurem, eh? No podem fer el programa no d'aquí 60 anys per contrastar-ho.
Ja ho faré jo.
I aquí és on lliga tot, perquè després serà Alemanya la que pararà els peus a la Xina.
Els xinesos entraran en un territori que es troba en fase de fragmentació demogràfica. Què vol dir això? Que no poden ser sotmesos massa temps. De la mateixa manera, faig un parèntesis, que Felip II i els Àustries no van aconseguir mai dominar els Països Baixos. Per què? Perquè era la zona d'Europa que es trobava en la fase de fragmentació demogràfica. I van dedicar diners i diners.
Però què vol dir això de fragmentació demogràfica?
Que és l'època en què els pobles són lliures, petits, i decideixen de grat, no per força, si ens unim o no. I si algú t'uneix per la força, allò no reeixirà. Per exemple, a Europa, en el cas nostre, va aproximadament de l'any 800 fins al 1450. Què passa a la península Ibèrica durant aquest període? Petits comtats, petits regnes, sí que es barallaven entre ells. Invasions forànies, sí que és cert. Però aquesta gent anaven buscant la seva llibertat. El comtat de Besalú, de Parlada, de Barcelona, uns més grans, altres més petits. I dintre del món medieval es creaven el que en deien el feudalisme, que no eren més que contractes entre particulars, cosa que la gent no acaba de tenir clar. El feudalisme eren contractes entre particulars. Una vegada s'ensorra aquella terrible cosa que va ser l'Imperi Romà, molt d'ordre, i érem ciutadans, però és que abans havien passat 200 anys massacrant tot el territori. A la força la gent diu, ara vull calma, seré romà, el que tu vulguis. I un tio de Còrdoba podia ser emperador de Roma, que això és molt democràtic, però esclar, abans 200 anys d'anar tallant colls, eh? Clar, quan s'enfonsa aquest ordre, què fan els pobles europeus? S'han d'inventar noves maneres d'entendre el món, i s'inventen el feudalisme, que no és això. O sigui, tu tens un cavall, jo tinc una espasa, jo tinc un hort, doncs fem un contracte i tu m'ajudes.
De totes les... perquè avui és allò que estem fent, diguéssim, un tràiler. Quants llibres té l'obra de l'Alexandre Deulofeu?
La teoria havia d'estar formada per 22 volums.
22.
El que passa que quan ell té 75, 76, 76 anys, no? Agafa un càncer, una infermera, diu, no tindré temps d'acabar, i amb un volum que és espectacular, que hauria estat totes les biblioteques catalanes i universitats, que es diu Catalunya, mare de la cultura europea, condensa 15 volums. És illegible. Illegible, que és molt dur de llegir, però val la pena llegir-lo.
Vol dir que no s'entén.
No, s'entén molt bé.
L'entén vostè, però no...
És a dir, l'entén una persona que diu, vaig a llegir aquest llibre i tinc al costat, doncs, la Viquipèdia i 14. La dicció de Deulofeu superava la de qualsevol persona normal, no? Llavors, l'obra, actualment, què tenim? Doncs tenim 9 volums de la matemàtica i la història. Llavors, hi havia 3-4 volums dedicats a l'art romànic, quan el Bresol és Catalunya, sí, i l'Empordà, concretament, però tot Catalunya. Llavors, hi havia diferents volums sobre un que es deia Europa al desnudo, que era espectacular, l'any 52. Les memòries, que són totalment diferents a qualsevol memòria de qualsevol altre personatge d'aquell moment. Ell va ser alcalde de Figueres molts anys i l'exili el porta a viure 9 anys a França com a exalcalde figuerenc, no? O sigui, estem parlant de 22, 23 volums, que és el que pot quedar en aquests moments.
I tu, allò, si un té curiositat i vol, diguéssim, vol remenar-los, vol comprar-los, això, a dia d'avui com està? On està la seva obra?
A dia d'avui l'obra, hi ha una distribuïdora de Figueres, de l'Empordà, que és Edicions Brau, que els distribueix. Si es posen en contacte directament amb mi, jo encara en tinc bastants, i algun llibre que hem tret últimament, que aquest es pot trobar difícilment a Barcelona, però vam, que si algú li interessés, doncs en tenen a la seva disposició.
Escolti, per acabar, avui, perquè en tot cas el convido a venir properament, apunta que amb la desfeta dels Estats Units, parlàvem d'aquesta desfeta, aquesta previsió que fa d'Alexandre Deulofeu, parla que el futur passa per l'Amèrica del Sud, i concretament ell parla de que l'Argentina es pot arribar a convertir en una de les nacions més poderoses del planeta. Jo, clar, al llegir això amb el Xavier, l'Argentina, però si és un desastre permanent.
L'Argentina,
si fan una rere una altra.
L'Argentina i tot el cono sud-americà és un desastre permanent.
Bueno, alguns països estan millor.
Sí, però el que feu anunciava com la futura cultura, que serien Argentina, Uruguai i el sud del Brasil, són països molt contradictoris.
I ell veu que aquests països...
I amb què li passa, Deulofeu? Ell té la gran sort, o la desgràcia, no ho sabem pas mai. És a dir, ell parlava d'onades de creadores que anaven per l'univers, no? És a dir, des de Sumèria, doncs, cap a Egipte, d'Egipte cap a Grècia, de Grècia cap a Occident. I Estats Units, doncs, del nord cap al sud, no? Llavors, ell va imaginar o creure que probablement a la zona sud d'Amèrica havia d'haver-hi un procés que d'alguna manera fos comparable al que estava passant en les altres cultures al moment que començaven. I ell, agafant el que passa a l'Argentina i al cono sud-americà després de l'arribada dels espanyols, doncs, veu unes fases que tot, clar, les fases de segmentació demogràfica són fases molt dures, són de llibertat però són molt dures. És a dir, jo vull un exemple, quan els argentins en el Corralito
sí.
s'enfaden molt, surten sí, al carrer, però s'inventen sí. el patacón. Nosaltres aquí ens suïcidaríem, els grecs se suïciden. Si Europa és decadent, és vella. Els grecs, els cons sud-americans són com nens. I sobretot les coses dolentes no els afecten de la mateixa manera que ens afecten a nosaltres. Evidentment que s'equivoquen, fan les coses que fan. Però, per exemple, a Buenos Aires hi ha un moviment en aquest moment que porta davant un senyor que es diu Aníbal Gotelli, doncs que ell, d'alguna manera, està posant en solfa tot el que diu l'Ofeu, diu que ha de fer un bon dirigent en el moment que toca en aquell moment. També va descobrir un filòsof argentí, que era un idealista, que d'alguna manera deia el mateix que deia Plató o que deien els nostres idealistes com si viuda a casa nostra en el moment que toca. Això va omplir d'esperança. A més, va coincidir que hi havia un farmacèutic de Barcelona que enviava llibres en català a un senyor argentí que curiosament parlava català, que és el pare de la Patricia Gavancho. Llavors aquest senyor s'enamora d'aquella obra, sobretot de Catalunya, mare de la cultura europea, i diu, això que diu Deulofeu, jo rascant a l'epidermis, que deia ell, del poble argentí d'aquest territori, aquí s'estan donant aquestes coses. Clar, l'Argentina és un país contradictori, evidentment, però clar, tu vas a Buenos Aires, està ple de llibreries, i la gent llegeix llibres, i grans cineastes, i grans cantautors, i grans pensadors. Europa està com, en algun aspecte, està més buida de tota aquesta realitat, no?
Sí, perquè, bueno, només cal passejar per Barcelona i, veure, no, llibreries...
Evidentment, no? Clar, llavors...
Dues.
Llavors, l'idea, jo... El tema argentí el tinc esperant, amb stand-by,
sí.
esperant que em convidin a explicar-los.
Bueno, nosaltres el tornem a convidar. Per cert, que li diguin a Alexandre Deulofeu el nostre Nostradamus català, li sembla correcte? O
mira,
és
un... jo durant molt de temps pensava que no estava bé. Ara, si això es crida l'atenció, ja m'està bé. Clar,
bueno,
la diferència que hi ha és que és molt clar. Tu agafes un llibre de Deulofeu escrit als anys 40 o 50 i et diu l'any 2000 caurà la URSS. L'any 2000. No diu ni el 2004 ni el 2016. O al voltant de l'any 2000, i al voltant de l'any 2000 cau la URSS amb tot el que implica la paraula. Clar, tu agafes Nostradamus, suposant que sigui l'obra original d'ell, llegeixes aquelles quartetes, no entens res, però a posteriori, si vols, pots interpretar el que tu vols.
Yeah.
Per tant, home, Deulofeu en quant a persona... Que...
És més rigorós.
Jo diria que és... Aparentment és
parlava
més fàcil...
Clar.
De... És... Parlava més clar que l'altre, yeah, sí. Yeah, podien altres tempos, no?
Sí, sí, l'altre ho deixa tot més
obert. Sí, exactament.
Deulofeu ho tancava més. Juli Gutiérrez, l'esperem un altre dia, ha estat un plaer.
Quan vulgueu.
Per conèixer més coses d'Alexandre Deulofeu. Repeteixo, molt amable, gràcies.
No, a vosaltres, a vosaltres.
Gràcies.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.